La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi Teis parlem de cinema i avui tenim la segona part de la història que ens va començar a explicar la setmana passada i que ens va deixar tots amb la boca oberta, Jordi.
Parlàvem dels orígens del cinema en català a través d'una de les figures capdals, com és Fructuós Gelabert i Badiella.
Un senyor que jo ja vaig dir i continuo assegurant que se'n podria fer una sèrie de Netflix o de qualsevol altra plataforma perquè realment té molta història al darrere i moltes coses que la majoria desconeixíem.
Exactament.
Per això avui en Jordi ens el posa de relleu.
Crec que destacar el que dius, més que el que ha fet i el que és i el que va representar, que també, sobretot és el desconeixement que hi ha general de figures com aquesta i d'altres que ja havíem esmentat, que tenen una importància vital per lo que és la història del cinema en el nostre país i que, per tant, hauríem de tenir-los molt presents i molt més vius.
I tant que sí. A veure, ens havíem quedat, havíem fet tota una primera part de la història, la seva fascinació. Digues, Jordi.
Si et sembla, podem fer allò de... Ah, no, el capítol anterior.
Va, sí. I ho resumiràs millor tu que jo. Vinga.
No, senzillament dir que vàrem destacar per la seva importància el fet de que fos pioner en moltes coses. Havíem parlat de que havia estat el primer en rodar pel·lícules a Catalunya, aquella famosa baralla en un cafè, sí, que era la primera pel·lícula de ficció. Vàrem parlar de la primera transacció econòmica quan la Paté li va comprar aquell documental sobre la visita dels Reis d'Espanya a Barcelona. Vàrem parlar també de que havia fet les primeres experiències amb efectes especials, amb maquetes, amb altres artilugis d'efectes especials. També vàrem parlar d'aquella experiència sonora de tenir actors a darrere la pantalla,
sí,
doblant en viu una pel·lícula que era Els calçotets d'Antoni. I per últim també que havia fet el primer film industrial que parlava d'això, d'empreses, de manufactures, d'indústries, que després va ser molt normal, perquè en aquell moment era una novetat i més era la primera que es feia en aquí. I vam acabar dient que el 1910 arribava la seva obra mestra, que és on enllacem aquest segon capítol.
Bé,
efectivament, el 1910, la seva obra mestra, Guzmán el Bueno, és, entre altres coses, una producció importantíssima perquè la protagonista és la primera dama del teatre en català, Margarita Xirgu, que per tant té la seva importància, i que també per primera vegada es roda una pel·lícula amb decorats en tres dimensions. És a dir, fins aquell moment era molt fàcil posar decorats plans, com en el teatre en la majoria en aquells moments que eren d'una sola dimensió, i en canvi aquí ja hi ha un volum, ja hi ha un treball d'atrezzo, d'escenografia, artificial, però amb volum i amb tres dimensions. Per tant, és també una novetat. Després d'això torna a fer un documental sobre les grans inundacions de 1911 a Lleida i també fa alguna col·laboració com a operador de càmera o codirector d'altres treballs, en majoria també adreçats cap a l'estranger. Entrem en una etapa aquí, no ho he dit, que aquest segon capítol està marcat bàsicament i fins al final dels seus dies per un puja i baixa constant, és a dir, un, no diré èxit-fracàs, però sí èxit entrebanc o desgràcia, ja ho veurem, que li fan portar una vida molt, molt convulsa i que acaba, com explicarem. Per exemple, després de fer aquest documental, funda la productora Manufactura Cinematogràfica Tricolor a la carretera de Sants de Barcelona, que és una productora pròpia, i el 1913 un dels primers productes d'aquesta productora, el que diem un entrebanc, significa segurament un dels moments més conflictius de la seva carrera. Fa la pel·lícula Mala Raza i rep una denúncia per suposat plagi.
Caram!
Per suposat plagi...
Jo que tampoc n'hi havia tantes aquella època.
Exacte. Segons el demandant, és una còpia d'una obra de José Echegaray, que per informació afegida hem de dir que Echegaray va ser un enginyer, matemàtic, però també dramaturg i professor universitari que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 1904, per tant, no era un non ningú, sinó que topàvem amb algú important. Finalment, per sort, va remuntar perquè va fer uns canvis en el muntatge, va canviar-lo de títol i li va dir Nubes Negres, i va guanyar el judici i va quedar absolt per aquest problema. Però bé, vulguis que no, és una marca que et queda en la carrera. Això hi hem de sumar que just pocs mesos després, aquell estiu, se li va morir un dels fills.
Caram.
Per tant, això també el va afectar, evidentment. I el 1914 comença una col·laboració econòmica. Recordes Josep Maria Bosch, el senyor que tenia un dels primers cines de Barcelona,
sí,
el Diorama?
Sí, sí, sí.
Doncs ell l'ajuda econòmicament, veu que està en un moment delicat, i li ajuda perquè fundi una empresa, la Boreal Films, en un carrer que ara actualment porta el seu nom, el nom de Fructuós Gelabert. Però què va passar el 1914? Primera Guerra Mundial.
Clar.
Es tanquen totes les portes, s'acaba pràcticament tot el negoci d'importació i exportació de pel·lícules, tota la indústria europea queda paralitzada pràcticament, i Gelabert el que fa és un parell de productes molt senzills, que no arriben a gaire lloc, que és el Sino Manda i el Doctor Rojo, i al final, el 18, quan acaba la segona, la Primera Guerra Mundial, es veu obligat a vendre l'empresa perquè no pot tirar endavant. Fa algunes feinetes d'operador de càmera, continua rodant algun documental sempre per encàrrec d'algú que li encarrega, i fa alguna feina esporàdica participant en algun guió, fent d'operador. I el 28, és a dir, 10 anys després, que passa molt de temps, torna a aixecar una mica el cap quan torna a filmar un nou film de ficció, un llargmetratge, titulat La Puntaire, que també ell n'escriu el guió, però té una part negra. Això era la cara, i la creu és que després del muntatge, de la postproducció, tot es retrasa molt. Estem al 28, i quan aquesta pel·lícula està a punt ja per estrenar-se, gairebé totes les pel·lícules ja són sonores.
Ai, hem fet tard.
I això vol dir que aquesta pel·lícula queda...
No tindrà el recorregut que hagués tingut.
Exactament, queda en el calaix oblidat. Aquell moment totes les pel·lícules ja eren sonores, i per tant, definitivament, quasi pren la decisió ja de retirar-se com a creador. Es passa exclusivament a fer una reparació i invenció d'aparells cinematogràfics, allò que ell havia fet de jove. Patenta una marca que és la Frugel, que li portarà molt pocs beneficis perquè tindrà molt poca feina. I el 1936, és a dir, uns anys després, ja hi ha algú que comença a parlar de fer-li un homenatge per tota la seva carrera, per tota la seva obra, perquè és el pioner del cinema català i espanyol, però... Què passa, el 36?
El 36, la Guerra Civil.
Exactament. Per tant, aquest homenatge queda oblidat, també queda el calaix, és el que dèiem, de pujades i baixades, una altra tragèdia, l'esclat de la Guerra Civil. Ell el passa aquest període amagat, entre cometes, amagat en una caseta d'una família a Castelldefels, que li deixen una casa i allà passa tots els mesos de la guerra. I, tot i així, com que té aquesta moral, passada la guerra, torna a pensar en recuperar una mica allò de tornar a fer estudis sobre el la cinematografia, experiments, fins i tot li torna aquella idea del cinema en tres dimensions, quan va veure aquell documental de Montserrat, i a l'any 1950 queda
vivo... Saps que em diries el 45?
No.
Perquè clar, el pas que va, pobre.
A l'any 1950 queda vidu, mor la seva dona... Ell pràcticament està en la pobresa total, si no total, gairebé, i se'n va viure amb un fill, dedica totes les hores a treballar. La seva germana i el seu cunyat tenen una escola, i en la cuina de l'escola li habiliten un racó on ell pot donar tota la seva imaginació per intentar fer nous invents, nous avenços, nous estudis, sobretot amb el cinema de tres dimensions, i en allà el tenen durant molts anys treballant, cuidant-lo una mica, perquè ja té una edat molt avançada. Joan Francesc de Lassa és un jove director de cinema que és molt admirador de Gelabert i aconsegueix, en aquesta última etapa de la seva vida, que l'Ajuntament de Barcelona li faci un modest homenatge, i que té lloc en el cinema Alexandre, i a més li otorga una petita quantitat de diners perquè pugui anar passant...
Acabar de viure, no?
Exactament. Però com a bon malalt de cinema, aquests diners no
se'ls gasta
en fer una nova producció. Encara té el cap. Justament, i saps què fa? Fa una nova versió de Baralla en un cafè.
Ostres.
Perquè l'original s'havia perdut.
Clar.
S'havia destruït, havia quedat oblidat totalment, i ell, doncs, intenta fer, no ho aconsegueix, intenta fer una segona versió d'aquesta pel·lícula, i amb això acaba els diners, i malauradament acaba els seus dies, perquè el 27 de febrer del 1955, just en el barri de Sants, que va ser el bressol de tota la seva vida i obra, va morir totalment oblidat per la indústria cinematogràfica. Afortunadament, gràcies a grans historiadors, entre ells com per exemple Miquel Porter, que recuperen la història en aquest període de la transició de tants i tants arts, entre ells el cinema, doncs 50 anys més tard s'ha pogut anar fent revisions de tota la seva obra. Per desgràcia, com dèiem, hi ha molt poc material, hi ha molt poca cosa perquè hi ha hagut descomposició de negatius, clar, pèrdua d'originals, deixadesa també dels que l'embotaven, però evidentment amb tot el que hem explicat es demostra que la categoria d'aquest home està a l'alçada de pioners de molts països i de molts moments importants de la història del cinema. En l'actualitat, com ho podem recuperar? TV3 en va fer un documental que es pot recuperar per xarxa. També apareix a la novel·la L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zanón, apareix com a personatge. Hi ha més d'un lloc a la geografia catalana que, evidentment, tenen carrers, places, passejos amb el seu nom, com Sant Joan d'Espí o el mateix passatge de Fructuós Gelabert al barri de Sants. I a Barcelona, fins i tot, hi ha una escola que porta el seu nom, Escola Fructuós Gelabert. Per tant, la Filmoteca de Catalunya conserva el fons Fructuós Gelabert, que no és gaire extens, com diem, i que inclou fotografies, material publicitari dels seus films, amb algun pòster, algun cartell. També hi ha manuscrits d'ell mateix i de la seva filla, fotografies i documentació personal, i també material, sobretot, que això és el que trobo més interessant, sobre aquells invents que va fer i que van suposar un pas endavant en la història. En definitiva, una figura capdalt de la història del nostre cinema, punter en molts camps a nivell nacional i que, evidentment, és els orígens del setè ara en el nostre país, els orígens del cinema català.
I un home que, per tot el que s'ha explicat de la seva vida, realment ho sentia des de ben jove fins als últims moments. Va acabar gastant aquells últims diners que li donaven en fer una altra producció, malgrat els fracassos i els problemes i entrebancs que havia tingut.
Sí, des del moment en què ho explicàvem, va ajudar el seu pare en el taller de fusteria i coneix aquells germans de la fotografia, des d'aquell moment la seva vida és
està delicada, no?
Volta i gira i totalment al voltant de la fotografia i el cinema.
Fantàstic, doncs escolta, molt interessant, Jordi, perquè desconeixíem evidentment aquesta figura. Tenim altres de referents, no, com tu molt bé vas explicar la setmana passada, però val la pena que coneguem evidentment aquests noms. Ara, si algú passa per el carrer Fructuós Gelabert o sent el nom i ens ha escoltat en aquesta secció, sabrà qui és i una mica tota la història que hi ha al darrere, que és molta història i amb moltíssimes coses. Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta àmplia explicació de dos capítols en aquesta ocasió i ens tornem a sentir la setmana vinent.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.